solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio. La vida és ara, la vida és ara, no hi ha res més al final.
Benvinguts als solidaris. El Parlament Europeu ha demanat que el dret a l'avortament formi part dels drets fonamentals dels països que integren la Unió Europea. Si mirem el mapa sobre l'avortament al continent europeu, hi ha uns quants països on les dones no poden exercir-lo. Són Malta, el Vaticà, Andorra o Polònia. Aquest últim cas és una anomalia dins l'Europa comunitària. En temps del comunisme, l'accés a un avortament lliure i gratuït estava garantit. Amb l'enfonsament de la Unió Soviètica, la influència de l'Església Catòlica va guanyar terreny i el seu alè es deixa notar en algunes decisions polítiques que afecten la salut sexual i reproductiva de les dones. A la Polònia, governada pel partit d'ultradreta Llei i Justícia, s'hi han refugiat gairebé 3 milions d'ucraïnesos, més del 90% dones i criatures, i només es permet avortar en cas d'incest, de perill per a la vida de la mare i per violació. Hem de recordar que fa gairebé 2 anys el Tribunal Constitucional va eliminar el supòsit d'avortar per malformació greu i irreversible del fetus. Per poder interrompre l'embràs, si t'han violat, i atenció a la perversitat, l'agressió s'ha de demostrar presentant un certificat emès per un fiscal prèvia investigació policial. En territori polonès tampoc es pot ajudar directament cap dona a avortar. En aquest context involucionista, que fa pensar inevitablement en el camí que han iniciat els Estats Units, hem viatjat a Varsovia per parlar dels altres impactes de la guerra a Ucraïna, impactes en els cossos d'elles, de les refugiades, moltes violades i amb embarassos forçats, que en passar la frontera es troben amb lleis de l'avortament draconianes. A Ucraïna és legal interrompre l'embaràs fins a la 12a setmana i abans de la invasió russa eren les poloneses les que feien el viatge a la inversa. A Varsovia hem parlat amb entitats i activistes molt mobilitzades, però també exhaustes, que els informen, que els aconsegueixen píndoles abortives si estan de menys de 12 setmanes, que els faciliten el suport per poder viatjar a l'estranger si els embarassos estan més avançats. Són xarxes esteses a banda i banda de la frontera, també a altres països europeus, dones ajudant dones sense jutjar, en un context on la violació, com passa en tots els conflictes bèl·lics, és una arma de guerra, i on les víctimes, moltes, no s'atreveixen a denunciar per l'estigma i la vergonya. Només demanen poder solucionar el seu problema i, sobretot, oblidar.
Solidaris. Tothom té una història.
Lo que nosotros hemos detectado hasta ahora se tratan de casos aislados que llamaríamos más bien oportunistas.
Judith Sunderland, directora adjunta en funciones para Europa y Asia Central de Human Rights Watch.
No hemos todavía detectado un patrón del uso de la violencia sexual como estrategia de guerra en Ucrania, pero no lo excluimos para nada. Seguimos investigando, seguimos muy atentos a esto, como muchos otros. Pues ojalá no lo sea, pero si lo es, ojalá que logremos detectarlo y asegurar la justicia a las que han sufrido esta terrible violación a sus derechos, a sus cuerpos. As of
3rd of June. Pramila Patten, representant especial de les Nacions Unides sobre violència sexual.
Fins al 3 de juny, a l'equip de monitoratge de drets humans de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides de Drets Humans se li han reportat 124 actes de presumpta violència sexual en dones, noies, nois i homes a Chernihiv, Dniprotex, Donetsk, Kharkiv, Kherson, Kiev, Lugansk, Mykolaiv, Vinnytsia, Zaporizhia, Zakarpattia i Jitomir. Les dones constitueixen la majoria de les presumptes víctimes. 56 de les 124 al·legacions són de dones, 49 de menors, 41 de noies, 7 de nois i una de les quals no se'n sap el gènere. Finalment, 19 de les al·legacions eren d'homes, incloent-hi violació, intent de violació, de forçar-los a despullar-se públicament i amenaça de violència sexual. La verificació dels casos encara està en marxa. Des de la nostra experiència en conflictes arreu del món, sabem que la violència sexual és la violació més sistemàtica i menys denunciada, i les dades que tenim disponibles ara mateix només representen la punta de l'iceberg.
Un creixent número de víctimes d'agressions sexuals van aparèixer dramàticament ja a l'inici de la guerra, especialment a les àrees ocupades per les tropes russes.
Galina Mainstruk, directora executiva de Women's Health and Family Planning Ukraine, associació membre de la Federació Internacional de Planificació Familiar.
L'ONU parla dels casos aprovats legalment. Penso que hi ha molts més casos de violència sexual que els que podem veure. Però el problema és que en els territoris ocupats tu no tens cap regulació, com la policia, la possibilitat d'anar a la justícia, tenir una bona investigació. Tot això ve després i depèn de si la persona vol anar-hi, clar. Perquè podem dir que tothom serà investigat, però això no és real. Perquè què pots fer amb Rússia? Nosaltres anem recollint tots els casos amb l'esperança que en el futur hi hagi la possibilitat de justícia. Això només pot passar si guanyem i la comunitat internacional ens ajuda amb tots aquests procediments. Per això hi ha gent que de vegades no creu en la justícia a llarg termini. El que volen simplement és oblidar aquesta situació.
Solidaris. Mercè Folch. Dimecres 4 de la tarda, Varsòvia.
Hola, David, què tal?
Hola,
com estàs?
Tal? Benvinguda.
Moltes gràcies.
David Dueñas, sociòleg, 41 anys, investigador a la Universitat Tecnològica de Gdansk sobre ciències socials digitals i e-administració.
M'ha quedat al centre, no?
Al centre, centre. Centre físic de la ciutat, sí.
Al davant de l'estació de tren.
Al davant de l'estació central de tren. Varsovia en té unes quantes, perquè és una ciutat gran, però aquesta és l'estació central que mou més gent, sí, sí.
Farem un passeig per Vinga. Aquesta capital polonesa. Escolta'm, tu quants anys fa que vius aquí?
Jo fa, des del 2013 vaig començar a vindre i pràcticament des del 2014 vaig començar-hi a viure.
I què t'hi porta aquí?
Bé, m'hi porta la meva parella i després m'hi queda la feina. Jo sóc investigador, treballo a la universitat, ara mateix treballo a la Universitat Politècnica de Gdansk i treballo en temes de democràcia digital.
Sí. Si parlem de democràcia i Polònia, quina opinió et mereix això?
Complicat. Clar, Polònia té un règim que, tot i ser democràtic perquè està escollit democràticament, no és molt democràtic en les formes i en la gestió.
Posa'm algun exemple d'això.
Ui, doncs, per exemple, amb tot el tema dels refugiats que no són ucranians, doncs podria ser un bon cas. Bé, amb temes de retallada de drets, temes de retallades de drets de dona, temes d'avortament, que em sembla que és una de les coses que vosaltres voleu parlar, doncs amb aquests temes són bastant tradicionalistes i bastant conservadors.
Estem a l'estació central de tren de Varsovia, aquí. Aquesta estació es va convertir en l'arribada de moltíssimes persones, no? De molts refugiats, la majoria dones i criatures.
Mm-hmm. D'arribada i de sortida, perquè a Varsovia hi solien viure i solen viure una gran comunitat d'ucranians ja des de fa temps. I clar, el que va succeir és que es va produir un canvi de qui vivia. Els homes van tornar a Ucrània i les dones van venir, i dones i fills van venir i van arribar aquí. Sí, sí, sí.
La població polonesa té un passat traumàtic, vinculat a la guerra, sobretot a la Segona Guerra Mundial. Aquest passat traumàtic es porta a l'ADN?
Jo crec que sí, més que res perquè també els partits, sobretot els partits de dreta, el fan servir com a forma d'unificació nacional, no? Allò de dir, clar, com que ningú ens estima al nostre voltant, doncs això ajuda a crear sentiment de polonès. Però també ja ve fins i tot d'abans, eh? No ve només de la Segona Guerra Mundial, que això és el més recent. En els últims 200 anys, tothom que era més fort que els polonesos passava i els conqueria. I, de fet, a principis del segle XX Polònia no existia. torna a existir, em sembla, és després de la Primera Guerra Mundial. Reconstrueixen el país, unificant el país que estava dividit entre quatre països diferents al voltant, Imperi Austro-Hongarès, Rússia, bla, bla, Alemanya, tal. I després, a la Segona Guerra Mundial, doncs, m'imagino que pateixen una altra vegada el risc aquest de tornar a desaparèixer, que és una mica el que li passa a Ucrània ara, no?, que Ucrània no només lluita per no ser invadida, sinó lluita per continuar existint com a país després de molts anys en els que no havia existit.
Aquí a Polònia ja hi vivien abans de la guerra gairebé 1,5 milió d'ucraïnesos. Mm-hmm. No? Entenc que la rebuda, ho hem anat veient també tots aquests dies, no? La rebuda dels refugiats ucraïnesos per part dels polonesos ha estat absolutament aclaparadora, no?
Sí, ha estat molt bona i sobretot el que és interessant és que ha sigut autogestionada. Les manifestacions que hi va haver a Barcelona de volem acollir refugiats i tal, que van ser les més grans, en el fons en el que estàvem demanant aquelles manifestacions era volem que el govern ens ajudi a acollir refugiats. Aquí això no ha succeït, vull dir, la gent no li ha demanat al govern que faci res, sinó que directament es van posar les piles i van crear sistemes autogestionats d'ajuda.
Anem fent aquest recorregut amb el David Dueña, sociòleg, que hem travessat aquesta plaça enorme que hi ha davant de l'estació central de tren de Varsovia. Anem a buscar el tramvia, ara ens diràs cap a on ens dirigim. Estem a punt d'arribar al tramvia.
Sí.
No? Aquest tramvia cap a on ens portarà?
Amb aquest tramvia anirem ara a la plaça Constitució.
Sí. David, som dalt del tramvia, anem direcció la Ciutat Nova, no? El casc antic, el que es va reconstruir després de la Segona Guerra Mundial, ens quedaria a la nostra esquerra. Sí, sí. Perfecte, tu diràs.
Ja anem cap aquí.
Cap aquí. Aquí, teòricament, trobarem la plaça de la Constitució,
això
no?
Això és la plaça
és això.
De la Constitució, sí, sí.
Com definiries la societat polonesa? Hi ha un govern conservador, una coalició conservadora, o no sé si dir-ne ultraconservadora, que governa des de fa molt temps, molts anys, i també m'interessa molt que em diguis, també com a sociòleg i amb tot el tema que estàs treballant referent a la democràcia, també quin és el pes de la ultradreta.
Saps què passa? Que una de les coses que ha succeït tradicionalment a Polònia és que l'esquerra té una etiqueta que és molt difícil de vendre políticament, perquè sobretot després de la caiguda del comunisme, cada vegada, o sigui, els partits d'esquerres s'han d'allunyar molt de qualsevol moment en el que se'ls pugui definir com a comunistes. Llavors, els partits d'esquerra, per dir-ho així, es van esborrar bastant del mapa o han hagut de redefinir molt el seu discurs. Què succeeix? Que llavors tot l'espectre polític tira cap a la dreta. I tens, per exemple, el partit que està a l'oposició comparteix grup polític amb el Partit Popular Europeu. El partit que està al govern està a la dreta del Partit Popular Europeu, amb la qual viniria a ser com una mena de Vox a l'espanyola. Però és que encara hi ha més partits a la dreta. Vull dir, quan sembla que no hi pot haver més espai, encara hi ha més lloc perquè hi capigui algun partit més. I llavors és un context polític que és difícil de traduir al context nostre.
El que ens arriba des d'aquí és que, clar, a nivell de drets, drets de les dones, drets de la comunitat LGTBIQ+, amb el tema dels migrants, no? La involució és una evidència.
Sí, però clar, això també és la carta aquesta política que sempre es juga, no? Vull dir, a l'hora de defensar un discurs propi, els partits de dretes sempre intenten anar a aquells que són més febles o aquells que no poden. Llavors, la comunitat LGTBI sol ser un blanc molt fàcil per tots els partits de dretes per una qüestió numèrica, més enllà de que després hi hagi un rerefons conservador en tota la política que volen aplicar.
El pes de l'Església en un país extremadament catòlic, quin compàs marca la jerarquia eclesiàstica aquí? També amb la imposició de lleis, no? O amb l'aprovació de lleis, si vols dir-ne així.
Sí, és un país que té en què la tradició catòlica és molt forta, vull dir, és el segon país del món amb una proporció de creients més alta després de la Ciutat del Vaticà. L'Església va jugar un paper molt important en la sortida del comunisme. Doncs aquí l'Església, per dir-ho així, era una mica de casa gran de tots aquells que estaven contra el comunisme. I a partir d'aquí, doncs, clar, va tenir una quota de poder que és molt difícil d'abandonar. Ara hi ha molta gent, molts joves creients, que estan sortint de l'òrbita de l'Església perquè veuen que les estructures de poder de l'Església, doncs, al final, acaben perpetuant una sèrie de coses que no estan d'acord amb la seva forma d'entendre la vida avui. Precisament per temes com la repressió de drets o per temes com anar contra l'homosexualitat, etcètera, etcètera, i que no estan d'acord amb la seva forma d'entendre el món.
Clar, per exemple, amb el tema del dret a l'avortament. Totes aquestes dones que ara, bueno, necessitin avortar, pel que siguis, igual, dones joves, no?, també amb una altra mentalitat, topen amb això, és a dir, que n'haguis d'anar amb entitats que treballen pràcticament sense fons i no clandestinament, però gairebé, per exercir un dret individual.
I per exercir un dret que paradoxalment estava reconegut quan Polònia era comunista i que s'ha anat tancant i perdent amb el pas del temps.
Molt bé, David, moltes gràcies per aquest recorregut.
No, home, a disposar.
Gràcies. A Varsòvia hi ha moltes entitats implicades en el suport a les refugiades ucraïneses. Aquestes dones demanen sobretot informació. De fet, aquí a Polònia és legal informar sobre qüestions relacionades amb aquest tema, amb l'avortament. Però si algú truca a la línia telefònica d'emergència per avortar, les pastilles que estan indicades per embarassos de menys de 12 setmanes s'han d'enviar des de fora del país, perquè la llei diu que no es pot ajudar directament cap dona a interrompre l'embaràs. Ho sap bé l'activista Justina Widrinska, que va ajudar a avortar una dona víctima de violència masclista donant-li píndoles abortives. El maltractador ho va descobrir i la va denunciar. Ara s'enfronta a una pena de 3 anys de presó.
Justina! Yes, hello! Thank you that you waited for me so long.
Justina Widrinska, 47 anys. Doula i fundadora del col·lectiu Abortion Dream Team, que lluita per un avortament lliure i segur a Polònia. Des del 2019, el col·lectiu forma part de l'associació internacional Abortion Without Borders.
Of course, I'm afraid of having unjust trial.
Clar que tinc por de tenir un judici injust. El que va passar al tribunal en la primera sessió em va demostrar que el que passi no es pot predir i em podrien caure 3 anys. Realment tinc por. Aquest és el primer judici en què una activista a favor de l'avortament és acusada per ajudar en un avortament. Nosaltres hem tingut casos de gent que ha estat jutjada per ajudar en un avortament. Eren persones properes, família, el noi que va demanar pastilles per la seva nòvia, per la seva mare. Hi ha hagut casos així. Però com aquest, no havia passat mai.
His girlfriend or mother, there have been cases, but like this one never happened before.
Des de l'inici de la guerra, l'entitat ha rebut al voltant de 500.000 de consultes per poder interrompre l'embaràs. La seva política es no pregunta mai a les dones les raons per voler avortar.
Ukrainian people who came here to Poland and gets in contact with us.
Les ucraïneses que van venir a Polònia i es van posar en contacte amb nosaltres, generalment el que volen saber és com aconseguir pastilles abortives a Polònia. Saben que al seu país les pastilles es poden comprar, poden anar al metge per aconseguir aquestes pastilles. Primer, volen saber les fonts fiables per aconseguir pastilles i de tant en tant nosaltres sentim que aquells embarassos són fruits de violència sexual. Nosaltres no som especialistes en gestionar aquesta part de l'experiència i no en parlem més. Només els donem la informació adequada per acabar amb el seu embaràs i que se sentin segures en aquella situació.
Wants to stop the pregnancy and to have like being very feeling very safe in this situation.
La Justina parlava de les fonts fiables per aconseguir píndoles i ho deia perquè aquesta és la realitat aquí a Polònia.
Of course it is. There is a black market in Poland for everything, I can even say.
A Polònia hi ha mercat negre per a tot, podria dir. Nosaltres intentem dir a la gent que es protegeixi d'aquells que els volen enganyar perquè molts són bons venedors, però d'altres no. Has d'esperar per rebre les pastilles quan les compres als portals Women on Web o Women Help Women. I de vegades no volen esperar o no poden esperar i intenten buscar aquesta medicació al mercat negre.
So they try to find pills on the black market.
Fa 16 anys que la Justina i la seva entitat acompanyen dones en aquest procés i per la seva experiència sap que l'avortament amb píndoles és segur. El problema és lluitar contra la informació falsa, de vegades escampada per metges i ginecòlegs.
According the new guidelines of WHO,
segons les noves directrius de l'OMS, el mètode amb pastilles és segur. Te'l pots practicar tu mateixa i no necessites metges. Els metges no han estat mai els nostres aliats. La medicalització de l'avortament és molt gran aquí. Hi ha molt estigma amb els metges sobre l'avortament quirúrgic i, per tant, preferim organitzar-ho nosaltres mateixes. Perquè nosaltres fa 16 anys que assessorem persones sobre com utilitzar pastilles abortives. Nosaltres tenim aquest coneixement. A vegades tenim més coneixement sobre l'avortament farmacològic que els mateixos metges, perquè ells no llegeixen res, ni les directrius de l'OMS, ni res. I en molts casos diuen que les dones no estan segures i tenen grans hemorràgies i nosaltres sabem que això no és veritat.
That they are unsafe and they can have heavy bleeding and this kind of things, and we know this is not true.
La xarxa d'ajuda a les desplaçades ucraïneses s'estén a banda i banda de la frontera amb Ucraïna. Feminoteca és una d'aquestes entitats amb lligams amb organitzacions ucraïneses. La Katagena és membre de l'entitat.
Sabem també que les persones que venen d'Ucraïna i que han patit violència necessiten un recolzament molt complet.
Katagina Novakovska, 53 anys, psicòloga i membre de Feminoteca.
Sovint arriben amb una bossa de la compra, sense maleta, amb les criatures i pràcticament no tenen res. Feminoteca també té un paper de coordinació amb altres organitzacions que ajuden a les dones en altres parts del país. Es diu la xarxa antiviolència i a favor de les dones.
Organizacji i kobiet w różnych miejscach Polski. To się nazywa antyprzemocowa sieć kobiet. Mamy klientki ukraińskie.
Tenim dones que ens truquen directament des d'Ucraïna, però col·laboren amb una organització com la nostra, que té la seu a Lviv, a la part oest del país. Es diu Women's Perspective, i és aquesta organització la que ens envia persones concretes, no només perquè fugen de la guerra, sinó que han sigut víctimes de violència. Són dones que han perdut totalment qualsevol recolzament al seu país perquè ha quedat tot desfet. Venen aquí i arriben amb un estat psicològic molt precari. Necessiten un temps per tornar a recuperar l'equilibri.
Cała infraestructura chroniąca ofiary przemocy. I one przyjeżdżają tutaj w bardzo złym stanie psychicznym. Więc dochodzą do siebie tutaj.
El més freqüent són víctimes de violència de gènere a casa, però entre aquestes també hi ha casos de violència sexual. Però no tenim dones que hagin sigut violades durant la guerra per efectes de la guerra. El que sabem d'altres organitzacions que treballen amb les refugiades és que les dones que sí que han patit aquest tipus de violència i tenen el temor que estan embarassades van a altres països, no venen a Polònia, perquè aquí saben que per avortar hi ha restriccions.
Solidaris. Mercè Folch.
Vine, plora, recolza el dol sobre el meu pit.
Durant un conflicte armat, les violències contra les dones s'exacerben.
Sílvia Plana Sobirana, coordinadora de l'Àrea de Memòria, Convivència i Reconciliació de l'Institut Català Internacional per la Pau.
En moltes ocasions es tracta de violències preexistents que en contextos de guerra o d'emergència humanitària s'incrementen. La violència sexual és una de les més evidents i violentar els cossos de les dones es constitueix com una estratègia de guerra. Els atacs contra les dones impliquen un impacte col·lectiu molt superior, ja que poden tenir una incidència directa en la ruptura del teixit social. La violència sexual en el marc d'un conflicte armat inclou, per exemple, les violacions, l'esclavitud sexual, el matrimoni forçós o violències reproductives com l'embaràs forçat o l'avortament forçat, segons recullen les Nacions Unides. I parlar de xifres en aquests casos és complicat, ja que les víctimes en moltes ocasions no denuncien els fets a causa de la por a represàlies, l'estigma, la desconfiança o els traumes psicològics. Fent una mirada al passat, durant la Guerra de Bòsnia, entre 25.000 i 50.000 persones van ser víctimes de violència sexual. Les víctimes d'aquests fets segueixen anys després denunciant el succeït, trencant el silenci i l'estigma en busca de justícia i reparació. En el cas concret dels drets sexuals i dels drets reproductius, que en moltes ocasions no són prioritaris abans de l'esclat de la guerra, també es veuen greument vulnerats en aquests contextos. Per exemple, l'accés a l'avortament es complica a causa de les dificultats de mobilitat, d'accés a medicaments o perquè els serveis de salut estan centrats en respondre a l'emergència. De fet, fins i tot en processos de negociació de pau, no es consideren una qüestió central i en moltes ocasions en queden al marge. En el cas concret d'Ucraïna, estem veient com dones ucraïneses que han creuat la frontera a Polònia, un país amb una legislació restrictiva en aquest àmbit, es veuen amb greus dificultats per accedir a l'avortament, en ocasions per embarassos fruit de violència sexual. I el desplaçament forçat, que pot implicar fins i tot haver de sortir del país, és una altra de les violències que tenen lloc durant les guerres, tal com hem estat veient des de l'inici de la invasió a Ucraïna i en nombrosos conflictes com a Síria, Afganistan o Colòmbia, per mencionar-ne només alguns. Davant aquestes situacions, és clau recordar que els processos de pau i de sortida negociada dels conflictes han de ser inclusius i que les dones són actors essencials per a la construcció d'una pau real, sostenible i duradora, i això inclou també aquelles que han sobreviscut a fets victimitzants durant la guerra i les que s'han vist forçades a abandonar el seu país.
Dijous, 12 del migdia.
Hello.
Hello.
I am Mercè, journalist from Catalunya Ràdio Barcelona. Mm-hmm. I have an interview with Cristina.
Ah, okay.
Yeah?
Welcome.
Cercant vaixells perduts enmig la mar.
Cristina, com estàs?
So, thank you, I'm well.
Som a la seu de FEDERA. Explica'm quan es va crear aquesta organització i què feu.
The Foundation for Women and Family Planning.
A la Fundació per a la Dona i la Planificació Familiar, principalment ens dediquem a la salut i als drets sexuals i reproductius. Nosaltres monitoritzem els serveis per poder avortar legalment i ajudem les dones que volen accedir a la contracepció mèdica d'emergència, testos prenatals i altres serveis relacionats amb la salut sexual i reproductiva. Aquests són els nostres assumptes principals i la nostra missió és vetllar perquè cada dona que ho necessiti tingui accés a tots els serveis de contracepció, inclòs l'avortament segur i legal.
Safe and legal abortion.
A Polònia és molt complicat avortar. La llei, ja ho sabem, és molt estricta. Per tant, Cristina, la vostra feina no és fàcil.
Yes, we have one of the most restrictive laws in Europe.
No ho és. Som un dels països amb les lleis més restrictives d'Europa pel que fa al dret a l'avortament. Avui dia, a Polònia, avortar legalment és possible només en dos supòsits. Quan l'embràs és el resultat d'una violació i la segona, quan l'embràs posa en perill la salut i la vida de la dona. Aquesta excepció de l'avortament en cas de malformació del fetus va ser eliminat pel Tribunal Constitucional fa gairebé 2 anys. I això és molt tràgic per a les dones poloneses, especialment per a aquelles que volen posar fi al seu embràs perquè el fetus no és viable però que es troben en un estat avançat de gestació.
Què passa amb els casos de violació?
You know, as always, we find the hole in this law.
Com sempre, trobem les escletxes a la llei. Bé, potser no és un forat, però encara hi ha la possibilitat d'avortar si la vida de la dona està amenaçada. Per tant, van aprofitar-nos d'això demostrant que els embarassos complicats influencien en la salut mental de les dones i en l'estat psicològic de la seva vida. Per això vam organitzar un grup de psiquiatres afins que assessoren les dones i ells van certificar que aquest tipus d'embarassos amenacen la seva salut i alguns hospitals estan disposats a practicar avortaments amb aquest certificat psiquiàtric. Però tu, de manera addicional, has de presentar un test prenatal sobre l'estat del fetus.
Present the prenatal test about the impairments of the fetus.
Però en cas de violació l'has de demostrar davant d'un jutge.
Yeah, of course. It's not in all hospitals, of course. This is in a couple of hospitals.
Sí, evidentment. No és en tots els hospitals. És en un parell d'hospitals. És millor per a les dones poloneses, especialment aquelles que viuen en ciutats petites o pobles, tenir accés a Polònia que anar fora. Elles no coneixen l'idioma, tenen por de viatjar, tenen família, fills petits, no tenen formació, saps? Hi ha molts obstacles. En diem injustícia reproductiva. Som al centre d'Europa i si tu tens formació, parles idiomes, pots viatjar fàcilment a altres països europeus i pots pagar per això i tenir accés, evidentment pagant, a un avortament legal i segur. A nosaltres ens preocupen aquestes persones desateses, especialment dones i noies joves que no tenen formació, que no tenen informació, que sovint no tenen accés a internet i tenim por que facin servir mètodes perillosos per avortar, perquè això passa. Moltes vegades passa, ho sabem. Fins ara ajudem aquestes dones d'alguna manera gairebé legalment.
But so far we help these women somehow, you know, almost legally, but we did this.
Cristina, no em puc imaginar el que passa en una guerra.
M'agradaria saber amb què es troben les refugiades ucraïneses víctimes de violència sexual quan arriben a Polònia i es troben, en aquest cas, amb una llei tan restrictiva.
You know, the Ukrainian refugees, especially women and girls from Ukraine.
Les refugiades, especialment dones i noies joves, provenents d'Ucraïna, perquè no únicament n'hi ha d'ucraïneses, no s'esperaven trobar lleis tan draconianes. Saben que Polònia és membre de la Unió Europea, que és un país desenvolupat del centre d'Europa, però tenen por perquè molt a prop de la frontera han vist cartells amb sang que els donaven els fonamentalistes, fulls informatius sobre salvar nens, fetus i afirmant que l'avortament mata més persones que la guerra. Ho veus? Fins i tot s'aturen davant del nostre ministre de Sanitat amb aquests fulls que no diuen la veritat. A Polònia, diuen que l'avortament, pots llegir, està prohibit, però no és veritat. Pots avortar en cas de violació, especialment si és un crim de guerra, és legal. El procediment per avortar és un altre problema. No és fàcil, perquè és el mateix que els passa a les dones poloneses violades i embarassades. La primera setmana de la guerra vam fer tot el que vam poder per donar informació a les refugiades ucraïneses. Vam repetir milers de vegades que les dones no serien castigades. Les dones que es practiquen el seu propi avortament no són castigades a Polònia, per tant, poden avortar fàcilment.
Are not punished in Poland, so they can do this easily.
Amb pastilles.
Of course, yes. This was the first, because they were afraid to be criminalized.
Sí, això és el primer punt, perquè tenien por de ser criminalitzades. Per tant, nosaltres vam enviar els nostres fulls en ucraïnès, hem establert una línia directa amb ginecòlegs de guàrdia que parlaven ucraïnès. Teníem una ginecòloga que, quan va acabar la seva feina, va tornar a Ucraïna. Ara tenim una advocada ucraïnesa. Nosaltres donem tota la informació a l'advocada sobre la llei a Polònia i sobre l'accés i sobre Federa. Les primeres tres setmanes, les dones que venien a Polònia demanaven l'accés a contracepció d'emergència i no sabien que aquest tipus de medicació a Polònia només es ven amb recepta mèdica. Per tant, no podien accedir-hi i per això vam crear una xarxa de metges que proveeixen receptes gratuïtament. I totes les dones que han contactat amb nosaltres les hem ajudat amb l'accés a aquesta medicació.
The second issue, extremely important during the first, you know, this crowd of refugees coming to Poland, were infections, all kinds of infections.
El segon tema, i que va ser molt important durant la primera onada de refugiats a Polònia, van ser les infeccions, perquè aquestes persones van estar viatjant durant molt de temps, van esperar a la frontera amb llargues cues durant moltes hores. No tenien accés a productes sanitaris ni accés a aigua. Per tant, els ginecòlegs ucraïnesos els van donar informació amb medicaments i si no els podien donar tota la informació per telèfon, els nostres ginecòlegs que treballaven en clíniques privades van anunciar a les xarxes socials que ajudarien a totes les ucraïneses gratuïtament a les clíniques privades. Era el temps en què aquestes dones no tenien cap número d'identificació. Actualment, totes les dones ucraïneses tenen el PCL, que és el número d'identificació per als ciutadans polonesos. Per tant, tenen els mateixos drets que les dones poloneses. És per això que el servei dels ginecòlegs ucraïnesos no és necessari després d'això, perquè poden anar als hospitals i tenir tots els serveis, excloent, evidentment, l'avortament.
And get all services, excluding, of course, abortion.
Teniu contactes a Ucraïna que treballin sobre el terreny? Treballeu, en aquest cas, amb altres organitzacions ucraïneses?
We have the Federa established Astra Network. This is a network.
Federa forma part d'una xarxa que s'escampa per diversos països europeus. Tenim tres organitzacions ucraïneses amb qui tenim contacte i responem quan ens ho demanen. Algunes organitzacions de l'Oest o països volen enviar contracepció d'emergència a Polònia. Però què podem fer? No està permès a Polònia. Ens tancarien, ens les prendrien. Els advertim que enviïn aquests medicaments directament a Ucraïna i demanem a les organitzacions que col·laboren amb nosaltres que ens diguin a quin lloc han d'enviar la medicació. Envien medicació de França, de Bèlgica, de Noruega i de Suècia.
They sent from France, from Belgium, from Norway as well and Sweden.
Des de la invasió d'Ucraïna, quantes dones ucraïneses heu atès a Federa?
I think that, you know, we don't count, but I can estimate that it was over 500 women.
Nosaltres no fem un recompte, però podem fer una estimació i et diria que hem atès més de mig miler de dones durant aquest període. Més a l'inici que ara, però ara hi ha moltes dones que requereixen l'accés a pastilles per avortar. I la majoria han estat víctimes de violació, però no en volen parlar. Fins i tot si durant la conversa, gràcies a la meva experiència amb aquest tipus de converses, jo estic segura que les han violat. Finalment m'acaben dient que és només el seu cas, és el seu secret. Tenen por. Quan començo a preguntar-los si necessiten ajuda psicològica, em diuen que no, que ara no, no vull recordar-ho, no vull parlar d'això. I fins i tot, quan l'avortament és legal, en embarassos fruit de violació, però el procediment no és per a dones ucraïneses.
Abortion is legal because in pregnancy resulted for pregnancies resulted from rape, but this procedure is not for Ukrainian women.
Has de provar que t'han violat.
Of course. You have to prove, you have to give maybe name, maybe something, and it lasts 2 weeks.
Evidentment, ho has de provar. Has de donar el nom, com a mínim. Nosaltres no podem fer res i ens comuniquem amb una entitat holandesa, Women on Web, que proveeixen aquestes dones de píndoles abortives de manera gratuïta. Nosaltres ho traduïm tot a l'ucraïnès i les dones ens truquen i els donem el link. Però el que passa és que hi ha dones de pobles petits, sense formació, que no poden accedir als qüestionaris perquè no tenen internet. Moltes viuen en famílies poloneses amb valors molt catòlics i tenen por de demanar pastilles abortives i que hi hagi represàlies cap a les seves famílies.
To order pills and then, you know, are afraid the reaction of these families.
No sé si com a organització ho heu notat, però a mesura que es van alliberant ciutats ucraïneses de l'ocupació russa, teniu un augment de trucades, de consultes demanant ajuda?
Yes, because as I told you, right now we have more women who finally discovered that they are pregnant.
Sí, perquè, com t'he dit, ara tenim més dones que finalment han descobert que estan embarassades perquè han passat un parell de mesos. Aquestes dones no s'han adonat que podien utilitzar pastilles abortives i descobreixen ara que estan embarassades. I quin és el següent pas? Això depèn, evidentment, del temps que portin embarassades, però fins i tot l'accés a l'avortament a causa d'una violació és difícil. Has d'anar davant d'un fiscal, fer una denúncia en una comissaria de policia... És terrible. Una dona em va dir, què en penses? Com ho puc provar? Recordo 3 soldats damunt meu, tenia la cara tapada i em vaig desmaiar. No me'n recordo i no me'n vull recordar. En aquestes circumstàncies, com puc parlar davant d'un home, d'un jutge o una comissaria de policia? Si us plau, em deia, treu-me això que porto dins i ajuda'm. Jo no vull ser testimoni ni ser considerada un testimoni de violació perquè la guerra s'acabarà algun dia i què li diré al meu marit? Què els podré dir als meus fills? El que vull és tenir una vida normal. Tu pots imaginar qui em podrà mirar. Això és...
What will I tell my children? I would like to have just a normal life. Could you imagine how he will look at me? This is really, you know...
És l'estigma.
Yes, it's a, maybe not stigma, but kind of patriarchal system, you know?
Sí, però no només l'estigma, és el sistema patriarcal més que res. Perquè l'avortament està permès a Ucraïna, no és un estigma al final. Potser parcialment, però és fruit del sistema patriarcal. T'imagines el teu marit quan s'assabenti que has estat violada? Alguns ho podrien entendre, però la majoria dirien «violada pels russos per ser ucraïnesa». Moltes diuen, em temo que fins i tot em podria matar després d'això.
I'm afraid that even he could kill me.
És terrible.
Or,
o en altres casos, la millor solució seria acabar amb el matrimoni.
End of marriage.
A aquestes dones els oferiu ajuda psicològica?
Yes, we have, and we have another organization with which we collaborate.
Sí, nosaltres i una altra organització amb qui estem col·laborant. És una organització que està centrada en violència sexual, però elles no volen parlar, no volen parlar ni rebre teràpia. Només volen solucionar el seu problema, acabar amb l'embaràs no desitjat fruit d'una violació. I volen oblidar-ho tot. Potser poden demanar algun tipus d'ajuda psicològica, però no oblidem que aquestes dones no estan acostumades a demanar aquest tipus d'ajuda i no es poden imaginar com les podríem ajudar. Per tant, ara mateix tenim oberta una línia telefònica directa, tenim psicòlegs de guàrdia d'altres organitzacions, però elles no ho volen. Primer de tot, tenen por, no volen ser considerades testimonis de violació. Fins i tot, si és un crim, no ho volen. Diuen, em podeu trobar un altre, no jo, tinc 3 fills, el meu marit està lluitant, com li he de portar més problemes ara?
You say, not me. I have 3 children. My husband has been fighting. How do you think how I can add him more troubles right now?
Nosaltres hem parlat amb altres organitzacions de defensa dels drets de les dones aquí a Varsovia i ens han dit que les refugiades ucraïneses que tenen el temor que estan embarassades ja no venen a Polònia, eviten el país. Vosaltres en teniu constància d'aquesta realitat?
Yes, it happens, but it happens in the case of these women.
Sí que passa, però passa en el cas d'aquelles dones que viuen en centres especials per a refugiats, hotels, escoles a prop de la frontera, però no és tan simple. A vegades, quan creuen la frontera, no poden tornar a entrar, estan registrades. Però aquestes dones, algunes d'elles habitualment, tornen a Ucraïna durant 2 dies i després tornen a Polònia. De vegades intervenim per ajudar-les a entrar. No és un fenomen gran. Penso que majoritàriament fan una comanda de pastilles quan s'adonen que estan embarassades de 10 setmanes o així i les poden utilitzar. El problema és que els embarassos fruit de violació requereixen una medicació addicional i altres procediments que no se'ls donen. Fem tot el possible per aconseguir-los amb aquests serveis addicionals, però no fem preguntes sobre la violació, només en aquest cas. Quan els embarassos són fruit d'una violació o una dona està violada, necessita injeccions de retrovirus, test VIH, requereix altres testos i ningú sap quin és l'estat de la seva salut sexual en aquell moment, perquè si està violada per 3, 4 o 5 homes, pot passar qualsevol cosa. Jo acostumo a demanar a aquestes dones que truquen per telèfon per tenir tota la informació sobre avortament en pastilles que vagin al ginecòleg, fins i tot a clíniques privades de manera gratuïta si tenen por, només per fer una revisió, sense que diguin res, que rebutgin les preguntes, perquè els ginecòlegs no poden saber que han estat violades, però que demanin tot el procés, no només VIH, sinó també altres malalties de transmissió sexual.
For not only HIV, but also for other sexually transmitted illnesses.
Cristina, la vostra organització està fent molta feina amb les dones ucraïneses. Una pregunta que vull fer-te és si podeu continuar tenint les dones poloneses tal com fèieu abans.
Yes. Yeah, it's not easy, really, but, you know, we do our best.
No és fàcil, realment. Intentem fer el que podem amb l'equip que som. És un treball complicat. Per les generacions joves, per les noies joves, és molt cansat tenir aquestes converses. De dilluns a diumenge, tot el dia agafo el telèfon i contesto aquestes qüestions. Encara que no vulguin respondre, les torno a trucar perquè estic espantada. Poden passar coses molt serioses amb embarassos complicats de dones poloneses, amb malformacions fatals, amb conseqüències letals. Cada dia en tenim casos.
Letal impairments of fetus, so... Every day we have such cases.
Et sents superada?
You know, maybe I'm tired a little bit, but...
Estic molt cansada, creu-me. Penso generalment que concentro els meus esforços en ajudar les dones. No penso en el meu propi benestar, sobre la meva salut mental. Però després d'un parell de converses m'estiro al sofà i em quedo mirant el sostre durant hores. Aquest és el meu espai de desconnexió. Però sé que les he d'ajudar. Elles em preguen. Qui em pot ajudar? Em vull suïcidar. No vull viure més. De vegades em truquen els seus marits i em diuen «La meva dona no pot parlar. Fa 3 dies que està asseguda en una cadira mirant endavant. De tant en tant plora com un animal. Tenim 2 fills petits de 3 i 5 anys. No puc fer res. No puc anar a treballar. Algú ens pot ajudar?» Són converses extremes. Organitzem una consulta amb els psiquiatres i quan he repetit desenes de vegades que l'ajudaré, aquella nit puc dormir una mica.
That I will help you. Finally, oh, you know, the first night I will sleep a little.
Cristina, tu has d'escoltar històries terribles. Ha de ser complicat de gestionar tota aquesta informació cada dia.
As I told you, I am thinking about when she tells me about, you know...
Sí, penso quan elles m'expliquen que el seu fetus té malformacions, no té cervell, no té cap, no té ulls, un munt de dificultats, malalties, i si neix morirà en 5, 10 minuts o 2 setmanes, depèn, i morirà amb molt de patiment.
Will die in 5 minutes, maybe 10 minutes, maybe 2 weeks. It depends. and in terrible suffering.
Sobre el tema de l'avortament, és un tema, ja hem vist, que genera molta controvèrsia. La societat està molt polaritzada?
Yeah, you see, this is our huge success.
Sí, ja veus el nostre gran èxit, segons l'última enquesta. Nosaltres tenim a Polònia ara mateix, fa dues setmanes, el 66% de persones a favor de l'avortament. I això, que afecta especialment les generacions joves d'entre 20 i 35 anys, en aquesta franja és per damunt del 92%. Per tant, els polítics, el partit governamental, les institucions que han introduït les mesures draconianes a la llei de l'avortament van en contra de la societat, que és molt més progressista que els que ens manen. Aquest és el problema. Nosaltres estem molt contentes amb això perquè les generacions joves és la generació que no té accés a una educació sexual. L'única educació sexual que reben és internet, a les pàgines porno, i no és el lloc on han de trobar l'equilibri i el coneixement sobre la seva biologia. Nosaltres tenim una línia directa amb adolescents i les qüestions són bàsiques. Aquesta joventut, aquesta adolescència, està totalment sola en aquests temes tan importants en la seva vida futura.
Com és ser feminista a Polònia avui dia? Reps amenaces, intimidacions?
Yeah, of course.
Temps per la teva vida?
No, you know, we received threats via emails.
He rebut amenaces per correu electrònic. Jo sé segur qui són el nostre primer enemic, els fonamentalistes, però no tinc por. Ells tenen por de nosaltres perquè tenim la societat que ens dona suport. Les feministes avui dia són vistes com a persones progressistes. Fa 20 anys estaven en una situació molt diferent. Eren tillades d'estúpides, de rabioses, de lletges, però això ha canviat. Avui dia es consideren progressistes que demanen igualtat de drets per a tothom i les feministes són vistes des d'un punt de vista positiu per la societat, no pels polítics que són al govern i a les institucions. Però si estem parlant de l'actitud de la societat cap a les feministes, és molt millor ara que abans.
But you know, if we are talking about the attitudes of the society to feminists, this is much, much better right now.
Moltes gràcies, Cristina.
Dziękuję bardzo.
Welcome. Proszę bardzo.
Z pocałunkiem pożegnania.
Divendres, 7 de la tarda.
Kiedy nadszedł czas rozstania.
En temps de guerra, el moviment de persones refugiades a les fronteres és una oportunitat per a les xarxes de tràfic i bandes criminals per explotar-les sexualment o laboralment. El 96% de les persones que han creuat la frontera fugint de la guerra a Ucraïna són dones i criatures. Anastàsia Caldi és la responsable de Protecció, Gènere i Inclusió de la Federació Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja.
Nosaltres sabem que el tràfic de persones estava actiu en aquesta zona abans que la guerra esclatés. Per tant, quan tens moltes persones intentant arribar a la frontera, la xarxa d'ajuda i de serveis col·lapsen. Que molta gent viatgi sola i separada de les seves famílies augmenta el risc, i sobretot al principi de la crisi, quan tothom es va moure molt ràpid. Nosaltres vam observar que hi havia molta gent a la frontera oferint feina, trajectes... Tots dos, la violència de gènere i el tràfic, són crims molt amagats, que no es denuncien i no hi ha estadístiques, però sabem que existeixen.
But we do know that's happening.
Sobre el tràfic de persones, hem parlat amb la presidenta de la divisió polonesa de l'Estrada.
To co widzisz, co się zda, jak sen we śnie jeno trwa, nad strumieniem, w którym fala, z głuchym rykiem się przewala.
Irene, com estàs?
És divendres a la tarda. Estic cansada.
Irina Davidolczyk, 65 anys, presidenta de la divisió polonesa de la Strada Internacional, una plataforma europea que agrupa 30 ONGs i que treballa contra el tràfic d'éssers humans.
Heu atès entre 10 i 20 casos. Ens podries explicar alguna d'aquestes històries, també perquè ens puguem fer una idea de les situacions en què us trobeu?
Hi va haver una situació que van reclutar dones a través d'una agència matrimonial de França i s'estava organitzant un transport cap a França amb un minibús que havia de dur terme una persona que representava aquesta agència. I aquesta persona havia d'aparèixer en un d'aquests centres a prop de les estacions d'on marxaven molts autobusos. I el cas del que estic parlant, després es va saber que la persona que deia que representava aquesta agència no deia la veritat, no representava aquesta agència, i això ho vam denunciar a la policia. Conec un cas d'un senyor que va venir amb aquest passat dels Estats Units. Aquest home va estar controlat les 24 hores del dia i finalment va marxar. Però van apareixent aquests senyals, perquè en aquests llocs d'acollida de molta gent que acostuma a ser temporal i que hi ha moltes criatures, existeix aquest perill.
La guerra a Ucraïna, Irene, ha provocat el moviment més gran de persones dins d'Europa des de la Segona Guerra Mundial. La inestabilitat i la confusió que genera l'èxode de persones és un terreny abonat pels traficants?
Sí i no, en el sentit que cada guerra i l'empobriment que genera fa que també hi hagi persones que busquen en el negoci del sexe una forma de tirar endavant. I per això els que s'hi dediquen diuen potser no val la pena anar a la frontera a pescar perquè potser ja hi haurà suficients voluntàries que vulguin entrar en aquest negoci. Això és un fenomen trist, però és un fenomen d'un altre tipus.
En el cas de la guerra d'Ucraïna, quan va començar, van veure molt moviment a la frontera. Molts cotxes que arribaven de diversos països europeus per agafar, sobretot, dones i criatures que fugien de la guerra. Això va ser un risc? Teniu constància de l'impacte que va provocar tot això a nivell de tràfic, si és que es pot dir així?
Quina forma patriarcal de pensar, no? Vèiem que només venien dones amb criatures. Fa molts anys que les ucraïneses venen a treballar a Polònia i són moltes les que treballen aquí i a altres països. Llavors, hem de pensar que són dones autònomes, que són dones molt espavilades. Aquesta concepció de les dones que es presentava als mitjans era una mica romàntica. Les donzelles sense el príncep. També és un element excitant pels mitjans mostrar les dones desvalgudes. Nosaltres, des del principi, hem vist que de perills n'hi ha dos. El primer és aprofitar-se de les dones a la feina, explotar-les. A Polònia, com a qualsevol altre país, la gent s'aprofita dels migrants. I abans de la guerra, també molts ucraïnesos estaven i encara estan treballant a la construcció, una feina que les dones no poden fer, no els poden substituir. Aquesta explotació, les estafes, els contractes de treball falsos, també allotjaments indignes, tot això hi és, però les ucraïneses tenen una pressió de no poder-se queixar perquè Polònia ha fet molt per acollir tants milions de refugiats.
Bo Polska tyle zrobiła dla Ukrainy. Była taka na przykład sytuacja, że przyjechały z...
El segon perill són els joves, els adolescents sense tutela. Hi ha una diferència jurídica i de costums entre Polònia i Ucraïna. A Polònia, un jove de menys de 18 anys està sota la tutela dels pares i viu amb els pares. A Ucraïna és diferent perquè a partir dels 16 anys ja poden anar a estudiar fora o viure amb un noi. Aquesta joventut, entre els 16 i els 18 anys, si sabien que al venir a Polònia havien d'anar a un centre de menors, estaven molt indignats. Per exemple, hi va haver el cas de dues noies de 17 anys que van arribar a la frontera amb dos homes de negocis de Turquia que tenien 40 anys. I els serveis polonesos els van portar a un centre de menors tutelats. I elles es van indignar i trucaven a les mares perquè fessin alguna cosa. I les mares trucaven a aquest centre perquè les deixessin anar amb aquests homes que havien vingut, perquè a Ucraïna ja hi tenien relació, deien, i allà és normal.
Et volia preguntar també sobre el tema del conflicte, perquè, per exemple, l'estrada Ucraïna ha verificat casos de violència sexual, és a dir, de violacions de dones ucraïneses per part de les tropes russes, no? Ja sé que no és el vostre negociat directe, però m'agradaria saber si n'heu parlat d'això i si en teniu constància.
Nosaltres els hi vam oferir que ens podíem ocupar de casos concrets, que ens els podien enviar. Però per un tema de gestió d'emocions, he preferit no voler saber massa si no podem fer res en concret. si no ens envien aquestes persones. Vam organitzar un corredor segur perquè aquestes persones poguessin arribar aquí, però no s'ha hagut de fer servir. Però està tot preparat i estem en condicions en tot moment per activar-ho de nou.
Sí,
esteu preparats amb aquest corredor humanitari, diguem-ne? Per tant, les companyes de l'estrada ucraïna estan verificant casos de violació.
Elles saben molt bé que si hi ha alguna d'aquestes dones que volguessin venir a Polònia, està tot preparat perquè poguessin venir aquí. El problema és que, degut a les lleis sobre l'avortament a Polònia, no és la millor opció per elles. I en el marc d'aquest corredor, també hi ha l'opció que d'aquí poguessin anar fins a Holanda o al Regne Unit.
To braliśmy pod uwagę też, że te osoby będą jechać do Holandii.
Irene, moltíssimes gràcies.
Solidaris. Mercè Folch.
Aquest programa especial des de Polònia ha estat possible gràcies a la feina imprescindible de Mireia Isart i Mònica Roca a la redacció, Dolors Joanol a la producció, José Antonio Rodríguez i Ismael Cebrián a la part tècnica i al suport del Departament de Continguts de Catalunya Ràdio. Gràcies també a Xavier Bordas per l'ajuda en la traducció del polonès i a totes les dones que fan xarxa en un paisatge cada vegada més ennegrit quan es tracta de drets. Gràcies a tots per seguir-nos. Fins aviat.
Oblidava les fonts que guarien els mals. Enyorava un hivern que no havia arribat. Somiava en un son que durava mil anys. Jo buscava repòs, no trobava descans. Sóc l'angle mort on tu t'amagues fins que es destapi el desastre. Seré el punt cec que no esperaves i ho pagues. Dins del sany eres tu.